Eixample Esports, amb Jordi Gaia.
Hola, què tal? Benvingudes i benvinguts una setmana més a l'Eixample Esports. Aquí Jordi Gaia us parla en aquesta ja 89a edició, la 11a de la nostra quarta temporada aquí, a casa nostra, a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem, programa 89, on com cada setmana repassarem el bo i millor que ens hagin deixat els equips de la nova esquerra de l'Eixample. Parlarem, com no podia ser d'una altra manera, un programa més tant dels equips amateurs de la penya barcelonista Anguera com del futbol club l'esquerra de l'Eixample. Dels groguets farem alguna pinzellada de futbol base, i parlant justament de futbol base parlarem una setmana més de les dues entitats del nostre barri que s'hi dediquen plenament, són plenament de futbol base, com són la Unió Barcelonista Catalunya i el Club Futbol Don Bosco. I com sempre ens encanta dir, una setmana més a la segona part del programa canviarem la gespa pel parquet per parlar de poliesportiu, i ho farem una setmana més tant de futbol sala, de la mà del Club Futbol Sala Eixample i de l'Associació Esportiva Nova Esquerra, i també tancarem una setmana més el programa anant cap al Provença per fer cistelles, per parlar de bàsquet, de la mà dels equips del Club de Bàsquet Ipsi. Doncs aquesta 89a edició, la 11a de la nostra quarta temporada, la volem dedicar a tots els equips de la base del Club Futbol Don Bosco, i és que els blanquivermells han fet un bagatge de resultats sensacional i molt positiu aquest passat cap de setmana. Si fa unes setmanes ja els hi dedicàvem, en el seu cas al seu juvenil A, un dels nostres programes per la magnífica temporada que estan fent, doncs avui volem dedicar-los-hi a tots ells, perquè de tots els partits que han disputat, com després analitzarem amb més detall i deteniment, només n'han perdut un, i la resta els han guanyat tots, menys un que l'han empatat. Per tant, grans resultats el del Don Bosco, que s'emporten aquesta dedicatòria de la 89a edició. I doncs queda dit, perquè hi ha moltíssimes coses avui a explicar, i per tant hem d'agafar velocitat, hem d'anar amb vertigen, com aquest Vertigo Dudos que tant ens agrada i que sempre ens acompanya en els primers minuts del nostre programa per obrir una setmana més un altre Eixample Esports aquí a Eixample Barcelona Ràdio. Com dèiem, doncs, programa dedicat al Don Bosco, i especial també aquest recordatori que us fem sempre de que, si us plau, recordeu de seguir-nos a xarxes socials. Ja som més de 600 a Instagram, ens podeu trobar a @eixampleesports tant a Instagram com també a aquestes dues xarxes, que ens falta una miqueta més de col·laboració per anar pujant de seguidors i seguidores, com són el nostre Facebook i el nostre compte a X, a l'abans denominat Twitter. Així que ja sabeu, Instagram, X i Facebook ens trobareu a @eixampleesports. Hi ha un servidor, Jordi Gallagàs, el presentador i director d'aquest programa. També li aniria molt bé si el podeu seguir a les seves xarxes socials personals. M'aniria molt bé, doncs, també a nivell professional. Així que tota ajuda és benvinguda. Em podeu trobar a Instagram, a @jordigallagàs, i via X em podeu trobar a @@jordigaia. I si tot va bé, per circumstàncies de la vida, d'aquí uns dies, setmanes, tindrem una miqueta més de temps, de moment, no se sap fins quan, per poder gestionar algunes coses del programa, i una d'elles serà, com ja vaig prometre, impulsar, més que res perquè la necessitem, no per gust, aquesta recerca i troballa de patrocinadors. Recordeu que necessitem recursos econòmics i patrocinis per poder seguir endavant aquest programa en aquest proper 2026. Per tant, si teniu alguna proposta, alguna suggerència, sabeu d'algú que ens pugui ajudar, o vosaltres mateixos podeu o voleu fer la vostra aportació, contacteu-nos, si us plau, per xarxes socials, ja que tota ajuda serà molt important i molt benvinguda. Doncs anem ja cap als titulars d'aquesta 89a edició, on contarem amb la veu de fins a 5 testimonis diferents dels nostres equips de la nova esquerra de l'Eixample, i sí que hem de dir als titulars que ha estat una jornada per a oblidar per a bona part dels nostres equips amateurs. N'hi ha un parell que han salvat una mica el paper en nom de la resta, podríem dir. També destacar, que ho farem també després, doncs, la doble victòria dels sèniors femenins del Club Futbol Sala Eixample, que també, doncs, en aquest apartat dels sèniors han donat la talla, però la resta, doncs, alguna golejada inclús encaixada, no ha estat aquest cap de setmana en línies generals el millor per als sèniors de la nova esquerra de l'Eixample. En canvi, com ja hem fet notar dedicant-li al Don Bosco a tots els seus equips aquesta edició de l'Eixample Esports, ha estat un cap de setmana excepcional de resultats, tant per als blanc i vermells, per als del Don Bosco, com també, com veurem després, per als equips de la Unió Barcelonista Catalunya. I a més, hem tornat a tenir derbi eixamplí al futbol base, i de fet començarem la informació esportiva per aquí, que ja sabeu que ens agrada, doncs, passar-los al davant de tot de la informació quan tenim aquesta mena d'enfrontaments entre equips de la base del nostre barri. I per últim, el poliesportiu, doncs, ha estat una jornada força positiva, especialment els resultats de les entitats de futbol sala, però malauradament ha estat molt negativa en quant als resultats del bàsquet. Ho veurem, i ja els avancem una primera abraçada a tots els llangardaixos i llangardaixes de l'Ipsi, que malauradament no han tingut el millor dels caps de setmana en quant a resultats. Doncs ens està quedant llarg aquesta introducció i ens hem de donar molta pressa perquè hi càpiga tot. Vinga, comencem, com ja havíem promès, amb aquest derbi a la categoria Alevi, concretament a la sub-12, que ha enfrentat aquesta jornada. Després passarem als amateurs de l'Anguera, però abans parlem d'aquest derbi eixamplí a la base. Doncs, com dèiem, derbi a Leví, a la sub-12, que ha enfrontat el sub-12D de la penya barcelonista Anguera i el sub-12A de la Unió Barcelonista Catalunya. Doncs la victòria ha estat, i a més de forma contundent, per als de la franja blaugrana, que s'han imposat en aquest duel disputat a l'Escola de Futbol INEF de Barcelona. Resultat final: penya barcelonista Anguera D3, Unió Barcelonista Catalunya A6. Doncs, com dèiem, victòria per al CAT en aquest derbi a Leví, a la sub-12, en un partit on s'avançarien els de la franja blaugrana al minut 14 amb gol de Carles Pujol ràpidament, però 7 minuts després, al 21, Gonzalo Rojas establia l'empat a 1, i 5 minuts després remuntava momentàniament l'Anguera al 26 amb el doblet, en 5 minuts en va fer 2, de Gonzalo Rojas, en aquest cas transformant un llançament de penal. Tot i això, just abans del descans, al minut 29, Adrià Crosas establiria l'empat a 2, amb el que els jugadors marxarien a vestidors. Allà, com ara sentirem el primer dels nostres testimonis, el tècnic del Cata, Alejandro Vidal, i el seu ajudant Roger, doncs, van fer una xerrada motivadora als seus jugadors. No dic més perquè no desvetllarem tot el que ara ens explicarà, però el que sí que és evident és que va donar resultat, ja que vindria el millor tram de partit per al Cata. Amb 2-2 al marcador, i a la segona part arribaria el tercer de la Unió Barcelonista Catalunya, obra de Marc Chamizo, que posaria el 2-3, i 5 minuts després Roger Mallé feia el 2-4. Ja al minut 51, Marc Chamizo feia també el seu doblet particular, establint el 2-5, i ficaria el 2-6 al 55 Carles Pujol, que era qui obria la llauna a l'inici del partit i per tant també marcava per partida doble. Marcaria abans d'acabar el partit el tercer de l'Anguera, i el 3-6 final, Ferran Castellón. Doncs, per saber quines són les sensacions d'aquest derbi a Leví, tenim ni més ni menys, com ja veníem avançant, que a l'entrenador de l'equip guanyador, l'entrenador del Cata, Alejandro Vidal, el tècnic d'aquest sub-12A de la Unió Barcelonista Catalunya, que analitza la victòria per 3-6 en aquest derbi eixamplí davant del sub-12 de l'Anguera i repassa els objectius del seu equip.
Hem jugat contra l'Anguera, un derbi, un partit molt especial. Sabíem que l'Anguera no venia amb una dinàmica molt bona perquè va començar la temporada patint dos partits i doncs no anava potser tan bé com hem començat nosaltres. A la mitja part anàvem 2-2, semblava que es podia decantar per qualsevol dels dos equips i doncs a la mitja part, tant Roger, que era el segon entrenador, com jo, vam tranquil·litzar l'equip, vam intentar doncs, motivar-los al màxim i doncs a la segona part van aconseguir marcar 4 gols i vam sentenciar el partit. El nostre objectiu, ja ho vam comentar des del primer dia, que era fer gaudir els nens, sempre doncs, aprendre futbol amb valors, intentar quedar el millor possible. Ara anem tercers i intentar competir al màxim que puguem per aconseguir, a veure si podem apropar-nos més a aquestes posicions de la primera a la segona.
Doncs ho veurem, però sens dubte el més important, com comentava el propi Alejandro Vidal, és això, formar els jugadors en valors, però si els resultats també van arribant mica en mica, doncs evidentment molt millor que millor. Tancant aquesta pàgina informativa del derbi eixamplí de futbol base, ara sí, fem l'inici que acostumem a fer habitualment, especialment com veníem fent sempre i quan no tenim doncs, aquests partits entre equips de l'Eixample, comencem per l'actualitat de la penya barcelonista Anguera i això vol dir que començarem a parlar dels seus equips amateurs. Per tant, anem cap a la segona catalana, concretament al grup 2, on en aquesta 11a jornada, ja ho avançàvem, no ha estat el cap de setmana per als equips amateurs eixamplins i especialment no ho ha estat per als groguets, ja que com després veurem també ha caigut també l'amateur B i ho ha fet també l'amateur A. Resultat final, novament sorprenent, i ara veurem per què. Vic Riu Primer, Refo Futbol Club A, 2, Penya Barcelonista Anguera A, 1. Sí que és cert que per la mínima van caure finalment els dos Carbonin, però és que més enllà de ser la segona derrota consecutiva, un fet que passa per segon cop en aquesta temporada, és que com ja vam explicar la setmana passada, havien caigut contra el Sant Julià de Vilatorta, que era el cué d'aquest grup de la segona catalana, i aquest passat cap de setmana van caure contra un Vic Riu Primer, que abans d'aquesta victòria tenia 10 punts i que per tant també era un dels equips que juntament amb el Club Futbol Vilamajor estava tancant la classificació. Per tant, no sabem què està passant, però està costant moltíssim poder superar a aquests rivals de la part baixa de la taula. De fet, els locals, el conjunt de Vic, s'avançaria al minut 9 de partit amb gol d'Adrià Blasi. Amb aquest 1-0 s'arribaria al temps de descans, però compte, perquè això també és un fet molt important, al minut 42, just abans d'anar cap als vestidors, Eric Formatger, jugador del conjunt local, seria expulsat per doble targeta groga. Per tant, els nostres, els de l'Eixample, jugarien amb un home més tota la segona part. Això va ajudar a que ben aviat, al minut 52, Gerard Bonin situés l'empat a 1, i quan tot feia pensar que els de l'Eixample, tot i l'ensurt inicial, es podrien emportar i que fos un punt de la seva visita al Vic Riu Primer, la injustícia del futbol al temps de descompte, Guiu del Castillo marcava el segon per als locals i llançava un gerro d'aigua freda al conjunt d'Òscar Bonin, que encadenava, com dèiem, la seva segona derrota consecutiva més davant d'equips de la part baixa. No ho hem dit abans, se'ns ha oblidat amb tantes coses i ho direm també, ho repassarem a la part final del programa, però evidentment tenim la circumstància de que aquest proper cap de setmana gairebé la gran majoria dels nostres equips no disputaran partits, faran aturada del pont de desembre i com acostumem a fer en temporades anteriors, nosaltres també ens farem un descans més que merescut i adient. Per tant, no hi haurà programa d'Eixample Esports la setmana que ve i ens retrobarem el 16 de desembre. Però això ja ho repassarem també a la part final, tot i que jo crec que ara ja ha quedat força ben explicat. I per què dèiem això? Doncs perquè estàvem veient aquí el calendari i anàvem a citar que aquest amaterat de la penya barcelonista Anguera intentarà capgirar la seva dinàmica de dos derrotes seguides rebent a casa a l'INEF a un club esportiu Cabrils, que el tenim doncs, justament penúltim classificat amb només 11 punts, però compte perquè ha sumat en 3 de les darreres 5 jornades, tots els punts que té, de fet, pràcticament, i a més, és el que dèiem, està costant molt contra aquests equips, aviam si rebent-lo a casa, on també està costant sumar, doncs es capgiren les circumstàncies i se pot sumar, i de 3 seria molt important fer-ho, perquè ara mateix tenim el conjunt d'Òscar Bonin com a 8è classificat amb 16 punts, i sí que és cert que ha caigut d'aquesta zona de posicions que donarien accés al playoff d'ascens cap a la primera catalana, però ha estat tot tan apretat, estan sorprenent tant els equips de sota, hi ha tantes alternatives cada jornada que, tot i encadenar 2 derrotes seguides, només tenen a un punt de distància el Martorelles, que és qui ara tanca aquesta zona de playoff, però evidentment també va apretant mica en mica la zona de descens, la tenen però a 5 punts de marge encara els de l'Eixample. Però ja veiem, una o dues jornades de resultats negatius o positius i et canvia molt la situació a la taula. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquest grup 2 de segona catalana en aquesta passada 11a jornada van ser els següents. Unió Deportiva Mollietense 0, Club Futbol Torelló 1, Unió Deportiva Cirerà 4, Vilanova Vallès 2, Martorelles 2, Club Futbol Vilamajor 1, Cabrils 1, Club Futbol Lloreda 1, Les Franqueses 2, Sant Julià de Vilatorta 2, Llavaneres 0, Cardedeu 1 i per últim Inter Barcelona 0, Escola Futbol Mataró 2. Seguim amb la samarreta groga de la penya barcelonista Anguera, seguim parlant de futbol amateur, però anem a parlar del B, anem a parlar d'aquest amateur B de la penya barcelonista Anguera, per tant baixem una categoria, viatgem a la tercera catalana on en aquesta 11a jornada al grup 11, malauradament després d'haver sumat per fi la segona victòria de la temporada el passat cap de setmana, no han pogut encadenar, no ho han pogut fer, de fet encara aquesta temporada els van parlar el segon triomf consecutiu, de fet van caure i amb contundència visitant el Castelldefels B. Resultat final, Unió Esportiva Castelldefels B 4, Penya Barcelonista Anguera B 1. Ara analitzarem com va anar el partit, perquè sí que inicialment s'havia posat de cara per als nostres, però qui millor per explicar-nos-ho, com hem dit, avui tenim a 5 testimonis, ja hem escoltat a un d'ells, anem a escoltar el segon. Comptem una setmana més amb la veu i les valoracions d'Ivan Parra, l'entrenador d'aquest amateur B de l'Anguera, que admet que tot i la bona feina que està fent el seu equip, aquest cap de setmana van fer el seu pitjor partit de la temporada.
Partido para olvidar, partido con poca historia, han sido superiores de principios a fin. Los errores nuestros ellos nos lo han penalizado a base de goles. Sí que es verdad que con el 2-1 al descanso hemos salido un poco mejor los primeros 5 o 10 minutos de la segunda parte, pero no hemos hecho nuestro mejor partido. Ha coincidido nuestro peor partido con el mejor partido del rival y se da un resultado duro de asimilar, duro de encajar, porque el equipo viene trabajando bien, entrena bien, compite bien, y hoy no lo hemos hecho, hoy no hemos competido, hemos estado mal, pero bueno, no queda otra que levantarse, y este miércoles tenemos los 15 minutos últimos que falta del partido atrasado, que vamos ganando 3-1, y aguantar esos 15 minutos, llevarnos los 3 puntos, e irnos con buen sabor de boca al puente, y después del puente a seguir trabajando.
Doncs sí, perquè tal com indicava el propi Ivan Parra, recordem que a la 8a jornada l'àrbitre va decidir el tram final de partit suspendre'l quan els groguets guanyaven per 3-1 a l'Atlètic Viladecans, per tant hauran de recuperar i molts haurien de torçar les coses per no poder sumar de 3, doncs aquests minuts que queden amb 3-1, si no m'equivoco ara el marcador, per endavant. Si més no, com dèiem, aquesta derrota fa que no es pugui sumar la segona victòria consecutiva i que els d'Ivan Parra caiguin a la 10a posició i ara mateix tinguin 12 punts a la taula. A banda d'aquest partit que recuperaran abans de marxar a l'aturada del pont de desembre, després d'aquesta aturada rebran a casa a l'INEF a el Club Deportiu Fontsanta Fatjo. Per tant, Doblement important poder sumar de 3 aquest partit que s'ha de recuperar el tram final, ja que el Fontsanta Fatjo és el tercer classificat amb 21 punts, tot i que porta dues setmanes consecutives sense conèixer la victòria. Tot això en un grup 11 de la tercera catalana que de moment està dominant amb convicció l'equip pratenc, el filial de la Terlenca. Pel que fa a la resta de resultats i marcadors d'aquest grup 11 de la tercera catalana en aquesta passada jornada número 11 van ser els següents: Atlètic Viladecans 1, Club Atlètic Hospitalense 2, Club Futbol Can Vidalet B 3, Futbol Club Sant Boià B 1, Club Deportivo Fontsanta Fatjo 0, Unió Deportiva Viladecans B 3, Sant Just d'Esvern Club Futbol 0, Terlenca B 1. Més marcadors, de fet 3 més: Fundació Atlètic Sant Just 1, Albirrojita de Catalunya 2, Futbol Club Can Roca 3, Espluguen 4 i per últim l'empat a 1 entre la Unió Deportiva Gornal i la Unió Deportiva Vista Alegre. Canviem els nostres colors, ens posem la samarreta blanca del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, no canviem de categoria, seguim a la tercera catalana, sí que ho fem de grup, anem cap al grup 10, seguim a la 11a jornada, però també seguim amb aquestes males sensacions dels amateurs, com ja avançàvem aquesta jornada, i és que malauradament hi estan en un moment complicat de la temporada, tot i la victòria contundent per 0-4 el passat cap de setmana, va ser contra la Guineueta, que és un rival de la part baixa, però va ser important guanyar i amb contundència. El conjunt dirigit per Francesco Calabrese, l'amateur dels blancs, ha encaixat, i a més amb golejada en contra, la quarta derrota en els darrers 5 partits. Sí que és veritat que podríem dir banalment que tenien visita, de fet rebien, més ben dit, al dentista, perquè arribava un líder que està dominant amb mà de ferro aquest grup 10 de la tercera catalana. Resultat final a l'Escola Industrial: Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample 2, Club Futbol Espluguen B 6. Abans de fer la crònica del que va ser aquesta voltada de derrota, però potser una mica enganyosa per alguns trams de partit, justament sobre això ens en parlava el Jacopo, un dels habituals del gol, aquest jugador de la matera de l'Esquerra de l'Eixample, que reconeix també que el mal inici de partit dels blancs els va acabar condemnant a la derrota final.
Partido lo hemos empezado bastante mal, no con la intensidad que hemos tenido que tener. Hemos encajado los dos goles y después hemos empezado más a ser contundentes, a ir sobre la segunda jugada. Y creo que por 50-60 minutos era un partido que se podía empatar o también ganar. Solo que ellos, un buenísimo equipo, el mejor que he visto yo hasta ahora. Seguimos así y ahora por luchar hasta el final y vamos a ver cómo va.
El que estem segurs és això, que no faltarà lluita i entrega, i segur que mica en mica tornaran a arribar els bons resultats, com a la part inicial de la temporada, on es va sumar 3 victòries en les 6 primeres jornades i de fet es van aconseguir punts en tots els partits menys en la segona jornada, on es va caure derrotat. Doncs derrotats també malauradament han caigut en aquesta 11a jornada, i com ens deia el nostre protagonista, doncs especialment afectats per aquest mal inici de partit. Al minut 10 ja perdien per 0 gols a 2 ocasionats pels gols de l'Espluguen al minut 4 i al minut 9. No seria fins 20 minuts després, abans de la mitja hora de joc, al 29, on Pol Bernat, un habitual del gol, de fet crec que va fer un hat-trick la passada jornada, si no l'anterior, doncs no va faltar la seva cita anotadora i va aprofitar una indecisió de la defensa visitant per retallar distàncies i segurament doncs, protagonitzar juntament amb el seu equip els millors minuts locals. Tot i així va resistir el líder, l'Espluguen bé fins al descans amb aquest 1-2 favorable, i a la segona part doncs, una mica la mateixa història, tornaven a sortir més forts els d'Esplugues, marcava Eric Simó l'1-3 justament ja a l'inici de la segona part, al minut 46, i a l'hora de joc al 60 Ethan Torreira feia l'1-4 i aquests dos gols feien molt mal als blancs, ja que començaven a veure doncs, les seves esperances molt reduïdes. Tot i així, al minut 74, sempre aprofitant els minuts dels que disposa, marcant molts gols, Massimo de cap, aprofitant una molt bona centrada, va aconseguir marcar el segon de l'esquerra de l'Eixample, però la reacció visitant no es va fer esperar i 3 minuts després, al 77, Josep Maria Borràs va fer la maneta marcant el 2-5 i ja pràcticament al temps de descompte Nicolás feia el 2-6 definitiu d'un partit força disputat on s'hi van veure fins a 7 targetes grogues, 4 per als nostres i 3 per al filial de l'Espluguen. Com dèiem, mal moment dels de Francesco Calabrese, que encaixen la quarta derrota en les darreres 5 jornades, intentaran revertir aquesta situació després de l'aturada, jugant el proper 13 de desembre davant d'una Unió Deportiva Pastrana. Aquí visitaran i que està en molt bon moment, arriba amb molt bona dinàmica i és quarta classificada amb 22 punts. Pel que fa a aquest amaterà de l'esquerra de l'Eixample a nivell classificatori, ara mateix és novè classificat amb 14 punts, que són 13 ja menys que el rival d'aquest passat cap de setmana, que un líder, l'Espluguenc B, que encapçala la taula amb 27 unitats. Pel que fa a la resta de resultats, en aquesta passada 11a jornada del grup 10 de la tercera catalana van ser els següents. Veterans Catalunya 1, Sant Ignasi B 4, Cerro Club Deportivo 3, Escola Esportiva Guineueta B 0, Alzamora 3, Can Buixeres 1, Unió Deportiva Montbau 2, Club Deportiu Sant Genís Penitents B 2, Unió Deportiva Montsant de la Peira 0, Unió Deportiva Pastrana 2, la victòria de l'Escola de Futbol Stoikov Racing Sarrià per 3-1 davant l'Escola Coiblanc Torrassa i per últim l'Olimpia Viaró 6, Vall d'Oreix 1. Seguim amb el color blanc a la samarreta del Futbol Club a l'esquerra de l'Eixample per parlar del seu amateur B. Per tant, novament baixem una categoria, baixem fins la quarta catalana, on en aquesta 11a jornada al grup 22, ara sí, Jordi, no me'n portes cap, ara sí que et porto per fi una victòria d'un dels nostres equips amateurs. Va donar la cara pràcticament en futbol segur per tots ells el conjunt de Mario Baena, imposant-se a casa a l'Escola Industrial per la mínima, però sumant 3 punts importantíssims davant d'un rival molt directe de la part alta. Resultat final, Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample B 2, Club Futbol La Florida 1. Per la mínima van superar a un rival molt fort com és el conjunt de l'Hospitalet, els de Mario Baena, i també tenim a un dels seus jugadors que serà, doncs, si no he perdut ja el compte, el tercer testimoni, el quart, perdó, veus? Que tindrem avui aquí amb nosaltres a l'Eixample Esports. Parlem de David Pérez, el jugador d'aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample, que ens valorava d'aquesta manera la que ha estat una victòria molt important, com justament destacàvem, davant d'un rival directe.
Un partido disputado de principio a fin, un rival intenso, que van fuertes, que van duros al choque, que nos lo han puesto difícil, pero bueno, con un penalti al final nos hemos podido llevar la victoria. Tres puntos importantes que nos permiten estar terceros en solitario y alejarnos de la Florida, que no era nuestro rival directo.
Doncs sí, aquí sí que els va acompanyar, entre cometes, una mica la fortuna al desenllaç del partit. Ara veurem per què, ja ens ho avançava el propi protagonista. Però comencem pel principi, i de fet el principi va anar bé, perquè David Valero al minut 5 avançava al conjunt dirigit per Mario Baena. Tot i això, s'arribaria al temps de descans amb empat a 1, ja que al minut 23 Diego Cataño transformava un llançament de penal i feia que aquest amateur B de l'esquerra de l'Eixample marxés amb empat a 1 a vestidors. Tot i això, i tot i lluitar-ho i intentar-ho al llarg de la segona part, no acabava d'arribar el gol, però el van poder trobar amb la situació favorable que va disposar Marc Gil pràcticament ja al temps de descompte, i és que es va xiular, com ens explicava el nostre testimoni, el David Pérez, d'un penal a favor del conjunt Eixampli, i Marc Gil va ser l'encarregat de transformar-lo per sumar 3 punts d'or a l'escola industrial en un partit molt, molt, molt bregat i disputat. S'hi van veure fins a 11 targetes grogues, 7 per part de la Florida, 4 per part a Eixamplina. De fet, l'última la va veure Marc Gil justament al temps de descompte, que no t'estranyi, no ho tinc certificat, que no fos per treure's la samarreta celebrant aquest gol tan important. M'encantaria ara mateix saber aquesta dada, però a nivell futbolístic i de sensacions no m'estranyaria que hagués estat per això. Si ens escolteu algú que ho sàpiga i ens ho podeu confirmar per xarxes aquesta setmana, doncs, si us plau, ens encantaria que ens ho pugueu dir, tant si sí com si no, si aquesta targeta va ser pel tema de penal, per celebració o no. En qualsevol cas, de celebració estan segur, perquè aconsegueixen una victòria, com dèiem, doncs, molt necessària després de l'ensopegada grossa al camp del líder per 7-1 la passada jornada. Dèiem justament que esperàvem que no perguessin el bon rumb que portaven, i ho han certificat amb aquesta nova victòria, que és ja la cinquena de les darreres 6 jornades. Aquests bons registres fan que l'equip de Mario Baena sigui tercer classificat amb 21 punts, a 6 ara mateix de l'Albirrojita de Catalunya B, que s'ha transformat en el nou líder de la categoria, ja que no va poder disputar l'Escola Joventut Campí aquesta setmana el partit que li corresponia. Tot i així, el que ens interessa, els de Mario Baena, com dèiem, són tercers, i a més recordem que el playoffs crec que el disputen, si no vaig errat, els 5 primers classificats, i ha donat una estocada, per això dèiem que era un rival directe, a la Florida, que baixa fins la 6a posició amb 16 punts per 21 que tenen els de l'Eixample. Per tant, ja aquí un espai de 5 punts respecte a caure d'aquest playoff d'ascens. Per tant, en una posició molt favorable a aquest amateur B del Futbol Club l'Esquerra de l'Eixample, que va veure i viure els resultats següents en aquesta 11a jornada del grup 22 dels seus rivals d'aquesta quarta catalana. Albirrojita B1, Unió Esportiva Sants C 0. Com dèiem abans, no va poder jugar l'esportiu Joventut Campí perquè es va suspendre el seu partit que disputava davant l'escola Coiblanc Torrassa Bells. Que sí que es van jugar van ser els 3 marcadors restants: de Fundació Acadèmia Futbol l'Hospitalet B 4, Associació Antics Alumnes del Xaloc 0, Salesians Bosco Horta 3, Penya Barcelonista Coiblanc Sants 2, i per últim l'empat a 2 entre el Veterans Catalunya B i el Poblesec Unió Esportiva. Fins aquí el que seria el futbol amateur. Anem a millors notícies i més alegries, perquè destacàvem a la part inicial del programa els titulars, que sens dubte la millor notícia segurament del cap de setmana ha estat el gran bagatge de resultats que han aconseguit les entitats que es dediquen plenament al futbol base. Doncs anem a parlar de la primera d'elles, una setmana més, de la Unió Barcelonista Catalunya, que ha aconseguit, com dèiem, grans resultats amb 19 partits disputats, fins a 12 victòries, 2 empats i només han encaixat 5 derrotes. I d'aquestes victòries, doncs, evidentment, una de les més brillants, la que destacàvem a la part inicial del programa, la victòria per 3-6 en aquest derbi sub-12 davant de l'Anguera. Per repassar-nos els resultats més destacats del Cata aquesta passada jornada, comptem una setmana més amb el testimoni del Robert De Haro, el secretari del club.
Des de la Unió Barcelonista de Catalunya ens agradaria destacar un cap de setmana molt positiu, on en el Futbol 11 ens agradaria destacar la gran victòria del juvenil amb una gran porteria 0. També la gran victòria del cadet femení, que després d'unes setmanes coneixent la derrota fa un gran partit i aconsegueix una gran victòria a domicili. També destacar les victòries del sub-14B, sub-13A i sobretot la del sub-16B, que guanya contra un rival directe i es posa a la zona alta de la classificació. Pel que fa a l'àmbit de futbol 7, destaquem la gran victòria del sub-12A en un derbi molt disputat. També la victòria a casa del sub-11A i del sub-11B. També el sub-10A aconsegueix una gran victòria a domicili davant d'un rival directe, mentre que el sub-10A Penyes aconsegueix una gran victòria i el sub-9A encara no coneix la derrota i aquests petitons juguen molt i molt bé.
Doncs i tant que juguen bé com gairebé tots els equips de la Unió Barcelonista Catalunya, com per no agradar destacar-les, fins a 12 victòries, com esmentàvem, dels de la Franja Blaugrana aquest passat cap de setmana. I ni molt menys s'han quedat enrere els equips del Club Futbol Don Bosco. Recordem que a la part inicial del programa justament els hi dedicàvem aquesta edició de l'Eixample Esports perquè han aconseguit uns bagatges de resultats i marcadors espectaculars. De fet, ara repassarem la dada perquè val la pena fer-ho. En un total de 10 partits disputats, de fet, no l'havíem desvetllat abans, hem dit que havíem pràcticament guanyat tots, però no havíem dit per 15 marcadors, doncs en un total de 10 partits disputats han aconseguit fins a 8 victòries, només han cedit un empat i només han encaixat una derrota. Per tant, jornada espectacular d'aquest Club Futbol Don Bosco i de tots els seus equips. Tan espectacular ha estat aquesta jornada per al Don Bosco que no volem faltar la nostra cita de repassar-vos quins han estat els marcadors de les seves victòries, ja que, com dèiem, aquesta passada jornada han estat fins a 8. Doncs, evidentment, una jornada més, el conjunt d'Ayrton Mantilla no ha fallat, patint més del que ens té acostumats, però ha tornat a guanyar i ho ha fet davant de l'Atlètic Hospitalense per 1-2. Per tant, segueixen en ple de victòries, 7 partits, 7 triomfs, de moment només havent encaixat 4 gols i marcant-ne 22 i ascendeixen a la segona plaça. Recordem que el líder és el Penya Barcelonista Coiblanc Sants amb els mateixos punts que els de l'Eixample, però amb un partit més disputat, ja que el conjunt del Don Bosco, aquest juvenil A, és l'únic equip d'aquest grup de la juvenil segona divisió del grup 15 que encara no coneix la derrota. De fet, l'únic que encara no ha cedit cap punt. Per tant, podríem dir, entre cometes, que se mantengui, que podria ser virtual líder, tot i que haurà de fer la feina doncs, quan es pugui posar en igualtat de partits disputats amb el primer classificat, perquè com també hem dit en alguna ocasió, sí que és cert que han encaixat 11 gols pels 4 del Don Bosco, però és que n'ha marcat 49. És una autèntica barbaritat, 49 gols marcats en 8 partits disputats. I seguint amb aquest bon idili, s'ha fet també ple de victòries a la categoria juvenil, ja que el juvenil B es va imposar per 5-1 a la Unió Deportiva Unificación Baby GED. Baixem a la categoria cadet perquè aquí també tenim bones notícies per explicar, en aquest cas la victòria del cadet A per 1-3 davant del Sant Ignasi B. També victòries a infantil, concretament el sub-14 es va imposar també davant del Sant Ignasi B, en aquest cas per 5-2 en partit a l'escola industrial. I seguim parlant d'infantils, ara del sub-13 també va guanyar el nostre Don Bosco per 1-4 davant l'Atlètic Hospitalense B. 3 victòries més, l'Aleví sub-12 es va imposar, l'Aleví A sub-12, per 0-7 davant del Club Deportivo Pujadas B. Els Benjamins, els sub-10, van guanyar a casa per 6-4 al Futbol Club Valldoreix. I per últim, doncs, els més petitons, el Benjamí sub-9 va guanyar per 3-0 a l'escola de futbol Stoikov Racing Sarrià B. Tot això en una jornada on van ser els més petitons en jugar, però no els més petitons de la casa, ja que ho són el Prebenjamí sub-8, que aquesta jornada es va quedar sense jugar i li va tocar, per tant, descansar. Doncs aquesta ha estat l'actualitat del Club Futbol Don Bosco i aquí tanquem la porta a la primera part del programa. Deixem aquí el futbol i, per tant, anem i passem ja cap al poliesportiu i ho farem com sempre una setmana més començant a parlar de futbol sala i de la mà del Club Futbol Sala Eixample. Ja hem canviat la gespa pel parquet, ja som al Santa Isabel, però abans d'anar purament els resultats fem una mica de memòria i recordem el gran programa amb el que vam iniciar aquesta quarta temporada, on us repassàvem algunes de les notícies estivals que havien viscut i que havien generat els nostres clubs. Una d'elles era que moltes jugadores del Club Futbol Sala Eixample havien passat unes setmanes, si no em falla la memòria, als Estats Units fent una estada de futbol sala i de vida, perquè són d'aquelles experiències que sempre se't queden, no? Doncs s'han tornat a veure amb algunes d'aquestes jugadores americanes. S'han tornat a veure perquè aquestes passades últimes setmanes les jugadores de l'infantil femení, del cadet femení, del juvenil femení del Club Futbol Sala Eixample van compartir un entrenament especial amb les jugadores de la DEA Futsal Academy americana. I com dèiem, doncs sí, les jugadores d'Eixamplines aquest estiu van passar concretament, no anava errat, dues setmanes, concretament va ser a Florida vivint aquest intercanvi esportiu. Unes jugadores americanes que justament fa unes hores encara seguien aquí, ara crec que ja van de camí cap a casa, però han passat 10 dies aquí a Barcelona fent aquest estatge. Per tant, acollides pel Club Futbol Sala Eixample, com també s'hi van sentir elles quan van estar a Florida. Sempre ens agrada destacar aquestes coses i m'hagués encantat poder viure una experiència així. De veritat que ha de ser molt bonic, i si mai ho he pogut fer i no teniu possibilitat d'anar tan lluny, us recomano, i això és totalment improvisat, que us apunteu de voluntaris o que intenteu disputar el MIC Futbol, el torneig que es disputa a la Costa Brava, que també és una gran experiència de futbol i d'esport i d'unions de molts de països. I fet aquest apunt improvisat i sempre agraït i familiaritzat amb un mateix i amb el que és el futbol i els valors de la formació, ara sí, anem als resultats d'aquesta passada jornada del Club Futbol Sala Eixample, d'on volem destacar especialment el ple de victòries dels sèniors femenins. Van guanyar aquesta jornada tots dos, també important la victòria del cadet B, que va encadenar el seu quart triomf consecutiu i confirma la seva gran dinàmica de les darreres setmanes, apretant fort a la part alta de la classificació. També, i també volem destacar la victòria del Benjamí A, que es consolida en la segona posició i amplia distàncies amb el tercer classificat. Si ens dona l'oxigen, anirem a repassar els resultats, perquè en són 20, d'aquesta darrera jornada d'un bagatge en 20 partits de 10 victòries, 2 empats i 8 derrotes en una jornada on ha descansat l'infantil femení. Prosperitat B, 1, Benjamí A, 9, Alevice, 2, La Salle Gràcia, 3, Alevi B, 2, Club Futbol Sala Montsant, 7, Badalona Futsal Iris 1, Alevi A 7, empat a 3 entre l'Alevi femení i el Club Futbol Sala Ciutat de Mataró. Més marcadors, passem a la categoria infantil. Infantil C 10, l'Hospitalet B Sport 1, Infantil B 2, Futbol Sala Castelldefels 2, Unió Futbol Sala Martorell 8, Infantil A 6, Cadet B 1, La Salle Gràcia 0, Les Corts UBAE 2, Cadet A 3, Cadet Femení 1, Futsal Mataró 2, passem a la categoria juvenil, Juvenil C 7, Santa Coloma Futsal 6, Juvenil B 4, Futsal Mataró B 2, Juvenil A 3, Sala 5 Martorell 4, Vincit Provençalenc 1, Juvenil Femení 7, i ara passem a, com dèiem abans, als sèniors, on especialment han destacat els femenins. Futbol Sala Rosario Central de 4, Sènior C Masculí 2, Sènior B Masculí 6, Club Futbol Sala Terrassa 6, empat a 6, per tant, Enfaf 3, Sènior A Masculí 1, i ara, com dèiem i avançàvem, dos grans victòries en clau femenina. El sènior B femení va guanyar per 9 a 3 davant del Club Futbol Sala Palma Sec, mentre que el sènior A femení va guanyar per la mínima per 0-1 a la pista del Vincit Provençalenc. Repassats tots els marcadors dels negrivermells i negrivermelles, és moment de seguir parlant de futbol sala, però canviar la nostra samarreta. Ens posem la groc i negra de l'associació esportiva Nova Esquerra, que també ha tingut un bagatge de resultats favorable a aquesta passada jornada. En 8 partits disputats, 4 victòries, un empat i 3 derrotes, en una jornada on tots els equips han jugat com a visitants excepte el juvenil A. I de fet, tots els equips de base han sumat, tots amb victòria menys el juvenil A, que va empatar a 0, com ara veurem, i farem també un apunt especial que volem fer. I els 3 sèniors, però malauradament, van perdre, és a dir, la base en aquest cas va estar millor que els equips sèniors. Anem a veure aquests 8 resultats. Montsant 2, Infantil 10, Màgic 1, Cadet B 8, Fortaleza 1, Cadet A 12. Més resultats i marcadors. La victòria per 1-3 del juvenil B a la pista del CASP, i a la bàscula va empatar a 0 el juvenil A davant del Bosco Rocafort. I aquí em vull aturar un segon perquè va haver aquest empat a 0 entre dos equips que formen part del districte de l'Eixample, però el Bosco Rocafort, si no em fallen les informacions i consultes que he pogut fer, és del barri de Sant Antoni. No desvetllaré aquí perquè estic dient tot això, però des d'aquí vull enviar una abraçada als nostres veïns del Bosco Rocafort i, novament, i ara públicament, fer una disculpa, perquè sí que és cert que algunes persones del club em van contactar fa molt temps, fa de fet massa temps, no hauria de dir això pel micròfon, però sinceritat, com sempre, amb els oients, i un servidor no li dona la vida pràcticament ni per descansar, i té a la llista de coses pendents per fer respondre a aquests missatges. Així que queda aquí promès que ho faré com més aviat millor. Si em podeu escriure un altre, si no és molt demanar, així em tornarà a sortir a les notificacions i aviam si així ho podem facilitar tot més plegat. I així també veurem si ens estàveu escoltant i podrem establir aquesta comunicació. En qualsevol cas, una abraçada per als companys i amics del Bosco Rocafort, que com dèiem, doncs van empatar a 0 davant del juvenil A de l'associació esportiva Nova Esquerra. I se'ns han quedat alguns resultats més per comentar, els dels sèniors. Anem a comentar-los, que malauradament, com ja avançàvem, van ser 3 derrotes a domicili. Rosario Central 5, Sènior C 3, Play Futsal 3, Sènior B 2, i encara no ha pogut sumar aquesta temporada el sènior A, que va caure a la pista del Tecla Futsal per 9-0. Des d'aquí una abraçada i gràcies també a Pau Barangó per la seva ajuda aquesta setmana a nivell informatiu, i estem segurs que podran sumar ben aviat els primers punts d'aquesta temporada. I doncs tampoc ha estat, de fet, costa recordar aquí a l'Eixample Esports una jornada tan negra, diguem, per als equips de l'Ipsi, i fa mal perquè és una entitat que treballa molt bé, però al final això és l'esport, i una setmana guanyes tots els partits i l'altra els perds tots, i també això és lo bonic d'aquesta activitat esportiva, no? Que a l'endemà o a la setmana següent, o si no després de l'aturada en aquest cas, doncs tindràs una nova oportunitat per refer-te. La realitat, però, és que, com dèiem, no ha estat el millor cap de setmana. Anem a parlar de bàsquet, evidentment, dels llangardaixos i llangardaixes, ja que en 8 partits disputats només han pogut sumar una victòria i la resta han estat derrotes. Doncs tant aquesta victòria com aquestes derrotes anem a situar-les i anem a esmentar-les repassant aquests marcadors del passat cap de setmana del 29 i 30 de novembre del 2025, del qual estem repassant i ja acabant l'actualitat esportiva dels equips de Nova Esquerra de l'Eixample. Sènior A masculí 78, Club Esportiu Sant Nicolau 85, Club Bàsquet Prat B 58, Sènior A femení 32, Sènior B masculí 78, Lluïsos de Gràcia 87, i 5 marcadors més. Júnior masculí 63, Vedruna Gràcia 64. Aquí ve la victòria eixamplina. Unió Bàsquet i FIA C 23, Juniors 09, femení 68. I 3 marcadors més, malauradament 3 derrotes, Virolai 57, Sènior C femení 40, Q Bàsquet 67, Sènior B femení 57 i Unió Esportiva Mataró C 76, Sènior C masculí 75. Ja sabeu que cada setmana us intentem apropar un llangardaix o llangardaixa. No ha estat possible en aquesta ocasió, però exculpem totalment al club de bàsquet Ipsi perquè entenem que tampoc és el millor cap de setmana o que ve més de gust de parlar, però estem segurs que tornarem a comptar amb ells després d'aquesta aturada, d'aquest pont de desembre, perquè aporten moltíssim. De fet, és un petit secret, els seus testimonis, m'encanta com fan les argumentacions, i doncs això, que espero que els puguem sentir a elles i a ells ben aviat novament aquí als micròfons d'un Eixample Esports que ja arriba a la seva fi. Simplement recordar-vos novament que ens podeu escoltar de dimarts a dijous en directe a través de la pàgina web d'Eixample Barcelona Ràdio a partir de les 12 del migdia, i que si no ho podeu fer o us va millor fer-ho a mode de podcast, podeu trobar tant aquest programa com els 88 anteriors a l'apartat de l'Eixample Esports a la web d'Eixample Barcelona Ràdio. Recordar-vos novament que intensificarem en les properes setmanes la nostra recerca de patrocinis i d'ajuda econòmica, perquè necessitem doncs de tot això per poder seguir endavant amb el projecte. Com ja hem dit a la part inicial, si ens podeu ajudar d'alguna manera o teniu alguna idea o alguna suggerència, si us plau, a sentir-vos lliures, i de fet nosaltres agraïts si ho feu, de dirigir-vos a nosaltres a través de les nostres xarxes socials, a les quals també us agrairem molt si ens podeu seguir. Recordeu que ens podeu trobar a Instagram, a X i a Facebook amb la nomenclatura d'arroba Eixample Esports, i que un servidor, Jordi Gallagas, també us estarà molt i molt agraït si el podeu seguir. Les meves xarxes socials em trobareu a Instagram a arroba Jordi Gallagas, i també a X, abans denominat Twitter, a @_JordiGalla. Vinga, va, que ja acabem, però només us vull recordar, per si ens trobeu a faltar d'aquí uns dies, que com ja m'ha esmentat, aprofitarem aquesta aturada del pont de desembre que fan la gran part dels nostres equips per també obtenir un descans, que crec que també és ben merescut per part nostra. Així que ens retrobaríem amb l'edició 90 de l'Eixample Esports el dia 16 de desembre. Fins llavors, ja sabeu, podeu consultar tot a les nostres xarxes socials, estem per allà en contacte, i una setmana més, evidentment, us vull agrair la vostra escolta d'aquesta 88a edició de l'Eixample Esports. Com dèiem, ens retrobem d'aquí dues setmanes, el 16 de desembre, amb l'edició 90 de l'Eixample Esports. Fins llavors, que passeu unes grans setmanes i un gran pont de desembre.
Eixample Esports, amb Jordi Gallagher.